com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimecres 13 de setembre de 2023. Avui, a Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa 35 minuts i ara estem a una temperatura de 20 graus. Ens llevem amb un cel de molts intervals de núvols variable, com el d'ahir dimarts al Baix Empordà, i en principi, de la nova situació, no n'esperem precipitació, o en cas de produir-se, seria molt escassa. Jo sóc la Maria Alzina i enguany ens podem trobar al Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també podreu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè aquest inici de setmana ha anat marcat per l'encariment de preus de diversos aliments i carburants a la demarcació, però també per la solidaritat dels ciutadans del Baix Empordà amb la comunitat marroquina. I ara, avui saludarem a la presidenta de l'Associació de Comerciants de Torroella i l'Estartit, Mònica Gutiérrez, per parlar de com ha anat la temporada estival als comerços de Torroella. També tornarem a tenir a l'estudi a l'Eduard i la Laia d'Humus un Glob per delectar-nos amb uns bons àpats i també amb coneixement. Ben tornats! I ara saludem els periodistes que ens acompanyen en aquest programa. Primer de tot, bon dia, Anna.
Bon dia, Maria.
Bon dia, Paula. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
També saludem a la Paula.
Hola, bon dia.
A la Mariona també.
Hola, bon dia.
I també a en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Molt bon dia.
I dit això, comencem. El Baix Empordà es volca en la recollida d'ajuda humanitària pels afectats del terratrèmol del Marroc.
En un acte de solidaritat sense precedents, associacions de Torroella, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols estan duent a terme una campanya de recollida d'aliments, roba i subministraments bàsics, que serà enviada cap als pobles més damnificats pel desastre del Marroc.
I els bombers van apagar ahir un incendi en un pis del carrer Cervantes a Sant Feliu de Guíxols. Carla.
La ràpida actuació dels efectius d'emergència va evitar que la situació fos més greu, ja que l'incendi va sorgir d'un forn i les flames haurien pogut arribar a la caldera de gas propera i provocar una explosió.
I l'aeroport de Girona... I l'aeroport de Girona registra 289.000 passatgers durant el mes d'agost, un 32,1% més que fa un any.
Des de principi d'any, a més, l'aeroport ha arribat al 1.066.836 passatgers, un 13,6% més que l'any passat. Pel que fa a les operacions, se n'han fet 2.736 en l'últim mes, un 12,5% més que l'any 2022.
I parlem amb la Judit Lloberol per fer balanç del turisme d'aquest estiu a la zona, la gerent del grup Costa Brava Centre.
La gerent del grup Costa Brava Centre comenta que ha estat una temporada positiva, però sí que és cert que no han arribat als nivells de l'any passat perquè la gent enguany s'ha repartit molt més pel territori. Tanmateix, ella creu que potser aquesta baixada de turisme també ha estat beneficiosa per no patir una sobresaturació com havia passat en temporades anteriors.
I els preus s'apugen 7 dècimes a l'agost a Girona per l'encariment dels carburants i l'escalada del preu dels aliments. Paula.
Pel que fa al menjar, durant el darrer mes els aliments s'han encarit un 0,4%. És un augment que ha estat sostingut durant l'estiu. La inflació continua fent-se palesa al cistell del dia a dia perquè ara mateix omplir la nevera costa un 9,6% més que fa un any. Sí que s'ha fet notar, però, que tot i l'encariment, aquest és el primer cop en molts mesos que la xifra baixa per sota dels dos dígits.
I Palafrugell té en marxa el procés participatiu per decidir la data del carrusel Costa Brava, però està generant dubtes, Ferran.
Exacte, i el resoldrem. Es tracta d'un procediment telemàtic a través de la plataforma Decidim i en els últims dies s'han plantejat alguns dubtes i crítiques al voltant d'aquesta eina i la manera en com s'ha fet la votació. Des de Ràdio Palafrugell hem demanat a l'àrea de govern obert, responsable de participació, que respongui a aquestes inquietuds.
I el tall de carrers per les obres de l'Avinguda Espanya de Palafrugell es farà finalment aquest dijous.
Concretament són les actuacions de les obres entre l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès i passat al carrer del Daró. Això provoca canvis de circulació rellevants i temporals en els carrers adjacents. S'espera que durin com a mínim fins Nadal i l'afectació principal és el tall de l'accés des de l'Avinguda d'Espanya als carrers Ample, Daró i Creu Roquinyola. És a dir, no s'hi podrà entrar com fins ara.
I canviem de tema perquè la Diputació de Girona ha rebut 1,9 milions d'euros dels fons Next Generation per finançar projectes de transició energètica en municipis petits. Mariona.
Aquest ajut es troba inclòs en el programa europeu d'ús 5.000 i s'adreça a municipis de menys de 5.000 habitants que es plantegin projectes d'estalvi energètic. Dels 15 beneficiats d'aquesta iniciativa, dos són de Baix Empordà, Jafre i Vall-llobrega. La resta formen part de l'Alt Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i la Selva.
I Ferran... I Ferran, tornem a Palafrugell perquè Calella i Llafranc viuran una nova jornada de neteja del fons marí.
El diumenge passat es van aplegar 150 persones per celebrar el dinar de comiat a la tradicional excursió local, que des de 1980 es va dur a terme anualment al municipi durant el Dia de la Diada de Catalunya. La celebració es va servir per poder recordar tot allò que havien dut a terme al llarg de 4 dècades, des de crear una forma de conèixer el país, el poble i celebrar la Festa Nacional del Territori Català.
Aquesta era la Mariona parlant de la tradicional excursió de l'11 de setembre a Regencós i ara sí, Ferran, Calella i Llafranc viuran una nova jornada de neteja del fons marí.
L'àrea de Medi Ambient de Palafrugell organitza la jornada de voluntariat Netegem el Litoral a les platges del Port Pelegrí de Llafranc. Serà aquest dissabte i es podrà fer en tres modalitats diferents. L'any 2022 van participar a la jornada 354 voluntaris que van recollir 183 kg de residus de diferents materials.
I a continuació anem a conèixer la previsió del temps amb en Marc Vilà. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir un dia amb forces núvols. Veurem més sol el dia d'avui?
Dimecres que ens deixarà un cel amb molts intervals de núvols, variable com el dia dimarts, al Baix Empordà. En principi, de la nova situació no n'esperem precipitació, en cas de produir-se seria molt escassa. Durant les primeres hores del dia, les nuvolades seran més inofensives i a mesura que passi el dia seran convectives, podent afectar a zones interiors de la comarca. El vent de tramuntana també prendrà cert protagonisme a la zona més nord de la nostra geografia empordanesa i serà entre fluix i moderat durant el matí. A la tarda perdrà força. Les temperatures pujaran una mica respecte a ahir. Quedarà el termòmetre entre els 18-20 graus mínims i els quasi 30 màxims. Seguirem la setmana amb la mateixa dinàmica i amb cels que combinaran el sol i els núvols.
I ara fem un repàs de la situació de les notícies fora del Baix Empordà. Primer de tot, la situació de Rodalies i de les infraestructures pendents centrarà avui una reunió a Madrid amb la consellera de Territori, Esther Capella, i la ministra de Transport, Raquel Sánchez. Aquesta és una trobada que coincideix amb l'actual context de negociacions de cara a una possible investidura de Pedro Sánchez i, en aquest sentit, el traspàs de Rodalies és una de les demandes dels partits independentistes i, de fet, el principal pel motiu esgrimit per Capella per demanar la reunió. Aquesta qüestió, però, no està a l'ordre del dia de la reunió que tindrà lloc al Ministeri. Sí que hi ha sobre la taula les incidències dels últims mesos, que qui ha fet servir el transport de Rodalies és conscient dels mals serveis que ofereix ara mateix i també del nivell d'execució de les inversions previstes per part del govern espanyol. Quedem-nos a Madrid perquè el govern espanyol també ha acusat l'expresident Aznar de colpista després que incités a la societat a mobilitzar-se contra l'amnistia. Aznar ha atiat els carrers, ha animat a manifestar-se contra l'actual president espanyol i ha incitat a plantar cara a l'amnistia per terra, mar i aire. Ho ha fet en la inauguració del campus FAES 2023, just quan falten dues setmanes per al debat d'investidura de Feijó, i mentre es negocia paral·lelament la investidura de Sánchez. Des de la Moncloa se li ha llançat el coll ràpidament i l'han acusat de ser antidemòcrata. També hi ha hagut un detingut a Madrid per agredir sexualment a una periodista del Canal 4 en ple directe. Molts heu vist el vídeo i és que la periodista del 4, Isabel Balado, ha patit aquest dimarts un cas de violència masclista en directe pel programa En Boca de Todos quan estava intentant explicar un robatori en una botiga de roba de Madrid. En aquell moment, en el directe es pot veure com se li apropa un home i li toca el cul en ple directe, i després de reiterades vegades de molestar a la periodista i també a diverses persones que anaven pel carrer, doncs l'han acabat detenint. I ara passem al comentari d'opinió amb Josep Taverner.
L'estiu està ple de festes majors, de concerts i de propostes per anar a dotzenes de restaurants al nostre Empordà. També és bon temps per anar a la platja, per fer les vacances en família o per sortir amb amics a les nits que s'allarguen entre beguda i música. Se'm fa difícil recordar la quantitat de concerts als que he assistit aquest estiu. Puc recordar que a l'Església Parroquial de Pals hi hem organitzat diversos concerts solidaris amb l'associació Amb les teves mans, i aquest passat agost amb l'Associació Cultural de Pals hem organitzat 3 concerts de música clàssica al Festival Clàssic Pals. He aprofitat que soc de Joventuts Musicals de Torroella per assistir a diversos concerts a l'Estartit i a l'Espai Ter. Veritablement uns concerts que m'han il·luminat diversos vespres d'aquest estiu. Aquesta setmana passada, just abans de la Diada Nacional de Catalunya, hem celebrat la Festa Major dels Masos de Pals, i aquesta mateixa setmana és la Festa de Santa Reparada de Begur. Després de la Fira dels Indians, de principis de setembre i amb l'inici del curs escolar, podem dir que aquest estiu calorós i amb mínims de pluja està arribant al seu final. Un inici de curs escolar que està amenaçat des del principi per algunes vagues dels mestres i professors, donada la decisió de començar el curs abans de la Diada. Un inici de curs desitjat pels pares dels alumnes i sobretot pels avis, cansats de fer de cangurs dels seus nets, que són molt macos, molt bonics i excel·lents, però que els han deixat amb un estrès esgotador. Torna la normalitat. I aquesta normalitat ens porta molts interrogants en el camp de la política. Tindrem un govern a l'estat de la dreta i l'extrema dreta? O en Pedro Sánchez acabarà convencent els polítics de casa nostra per formar un govern progressista? La solució a les properes setmanes.
Moltíssimes gràcies, Josep Taverner, i ara seguim amb l'informatiu. I el Baix Empordà se solidaritza amb el Marroc perquè s'han mobilitzat diverses ajudes des de la província de Girona i també des de la nostra comarca. Anna.
Diverses associacions del Baix Empordà s'han unit per ajudar les comunitats damnificades del terratrèmol del passat 8 de setembre al Marroc. Aquestes no han dubtat en crear un punt de recollida després de veure la necessitat d'enviar productes. Entre elles hi ha UMA, una associació de Torroella que ha llançat una crida a través de les seves xarxes socials per demanar aliments, roba i subministraments bàsics.
La gent pot portar una mica de tot, però ens han recalcat bastant amb el tema de, sobretot, tendes de campanya, equips de primers auxilis, alimentació, sempre i quan sigui envasada, que no es pugui fer malbé, productes d'higiene per nens petits, bolquers, per noies, per higiene femenina.
Tots els productes recollits a Torroella seran lliurats a l'associació Albanen de Palafrugell, la qual s'ha compromès a transportar tots els productes recollits fins al Marroc.
I els bombers van apagar ahir un incendi a la tarda a l'interior d'un habitatge del carrer de Cervantes de Sant Feliu de Guíxols.
Tal com va informar la policia local, la ràpida actuació dels serveis d'emergències, policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i servei d'emergències mèdiques va evitar que la situació fos més greu. L'incendi va sorgir d'un forn i les flames haurien pogut arribar a la caldera de gas propera i provocar una explosió. En la intervenció es va poder trencar la clau del gas ràpidament i desallotjar l'immoble a l'instant per precaució. A causa de l'incendi, el pis va quedar ple d'aigua, ja que les flames van destruir la caldera i van fer sortir l'aigua que hi havia acumulada, tal com ha informat la policia local de Sant Feliu de Guíxols.
I l'aeroport de Girona Costa Brava ha registrat durant el mes d'agost 2.289.000 passatgers, una xifra que suposa un 32,1% més que la de fa un any. Des de principi d'any, a més, l'aeroport ha arribat al 1.066.000 passatgers, un 13,6% més que l'any passat.
Pel que fa a les operacions, se n'hi han fet 2.736 en l'últim mes, un 12,5% més que l'any 2022. Des de principis d'any s'han registrat 14.101 operacions, que suposen un 3,4% menys que en els 8 primers mesos de 2022. En relació a la càrrega, durant el mes d'agost s'han transportat 55,7 tones de mercaderia. Des de principi d'any s'han transportat 134 tones, una dada que representa un 88,8% més que en el mateix període 2022.
I seguim fent una valoració del turisme a la nostra costa després de passar la temporada estival, perquè ahir ens va visitar la gerent del grup Costa Brava Centre, la Judit Lloberol, i ens va explicar com ha anat aquest estiu de 2023.
La gerent comenta que ha estat una temporada positiva, però sí que és cert que no s'han arribat als nivells de l'any passat perquè la gent enguany s'ha repartit molt més pel territori. Afirma que potser durant el juliol no s'han assolit els objectius establerts, sobretot entre setmana, però que així i tot ha estat un molt bon mes d'agost i aquest cap de setmana més llarg de la Diada també ha anat molt bé. Un juliol una mica diferent del que estàvem acostumats, amb al voltant d'un 85% d'ocupació en unes dates que potser els establiments esperaven omplir més els restaurants i els allotjaments durant tot el mes i no ha estat així. Tanmateix, ella creu que potser aquesta baixada de turisme també ha estat beneficiosa per no tenir una sobresaturació com havia passat en temporades anteriors.
De fet, no ho hem d'agafar com algo negatiu, sinó com algo positiu i pensar, no?, que la temporada s'allargarà o aquests mesos que venen, no?, que aquest setembre que estem fent i octubre i novembre, que ja és la tendència dels últims anys, pugui haver una bona afluència de turisme i, per tant, no ho hem d'agafar com algo negatiu. I, a més, el que comentes tu, no?, que també hem de controlar una mica la sobresaturació del territori i estar segurs de que estem fent el que s'ha de fer en temes de sostenibilitat.
Les dades d'aquest estiu recorden les del 2019 i per això Lloberol anuncia que s'ha tornat a la normalitat que tenia el sector abans de la pandèmia. Una situació que esperen que es repeteixi en els anys vinents a fi d'evitar una massificació durant poc temps perquè perjudica molt el territori. Prefereixen allargar durant més temps la temporada turística i que el personal tingui una feina més fixa. Tal com explica l'entrevistada del grup Costa Brava Centre, estan treballant perquè hi hagi activitat durant més mesos i últimament ja s'està complint durant els mesos de setembre i octubre.
I a la demarcació, sobretot al llarg del mes d'agost, els preus o bé han anat a l'alça o s'han mantingut. Del conjunt de productes i serveis que fixen l'IPC, n'hi ha molt pocs que hagin anat a la baixa. Paula.
I novament la tendència la marquen dos dels principals grups, per una banda els aliments i per l'altra la llum, el gas i els carburants. Pel que fa al menjar, durant el darrer mes els aliments s'han encarit un 0,4%. És un augment que ha estat sostingut durant l'estiu. La inflació continua fent-se palesa al cistell del dia a dia perquè ara mateix un plat de nevera costa un 9,6% més que fa un any. Si és que també s'ha fet notar, tot i que no tant amb aquest encariment, és que és el primer cop en molts mesos que la xifra baixa per sota dels dos dígits. En paral·lel, l'increment dels carburants també es deixa notar, sobretot en els preus del transport i del lloguer de vehicles, que durant l'agost s'han encarit un 2,9% i un 3,8% respectivament. De totes maneres, però, l'alça de combustibles encara no trastoca la mitjana del paquet on s'inclouen els carburants i que també agrupa la llum i el gas.
També cal destacar que durant l'agost els preus han baixat un tímid 0,3% en comparació amb ara fa un any. Són un 33,5% més barats.
Ara bé, s'ha de tenir en compte, però, que els increments d'electricitat i el repunt dels combustibles van traduir-se en un augment del 0,5% i de l'1,3% en els mesos de juny i juliol. En paral·lel, també, perquè s'està al pic de la temporada turística, aquest agost també han anat a l'alça els preus dels paquets turístics, dels hotels i restaurants. Altres productes i serveis que també han pujat han estat els articles de cura personal, l'oci la cultura o els lloguers. De fet, a les comarques gironines, arrendar un pis ara costa un 4,3% més que fa un any. Segons recull l'estadística de l'INE, dins del grup que s'han mantingut invariables hi ha el vestit i el calçat, l'ensenyament o les comunicacions. I d'altra banda, també dins d'aquells productes que han abaixat el preu, hi trobem els llibres i els articles de papereria, les begudes no alcohòliques, el tèxtil per a la llar i els articles de jardineria.
I la Diputació de Girona rep 1,9 milions d'euros dels fons Next Generation per finançar projectes d'estalvi energètic a 15 municipis catalans de menys de 5.000 habitants.
Jafre i Vall-llobrega són els dos municipis baixempordanencs que es beneficiaran d'aquests ajuts europeus. La resta formen part de l'Alt Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, Pla de l'Estany i la Selva. El propòsit d'aquestes subvencions és millorar l'eficàcia energètica, desplegar la generació d'energia renovable i la mobilitat, i també per reduir emissions del CO2. El paquet principal és per instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum, principalment col·lectiu en edificis i equipaments municipals. S'han concedit 1.190.695 euros per a 23 projectes en municipis, entre els quals apareix el pavelló municipal de Vall-llobrega. Finalment, s'ha concedit una subvenció de 157.851 euros per finançar projectes d'instal·lació de calderes, de biomassa i actuacions de mobilitat. Amb aquests projectes, ha destacat el diputat de Medi Ambient, Josep Maria Bagot, es farà un important pas endavant en la transició energètica amb la participació de la ciutadania en aquests municipis.
I Regencós ha dit adeu aquest 11 de setembre, 40 anys després de la tradicional excursió de l'11 de setembre, Mariona.
El diumenge passat es va celebrar el dinar de comiat a la tradicional excursió de l'11 de setembre, organitzada anualment per la població de Regencós. Aquesta activitat va començar a fer-se l'any 1980 amb la voluntat de viatjar i conèixer els països catalans, just recuperada la democràcia després dels anys de dictadura. A més, també va servir per unir la població de Regencós, que compta actualment amb 276 habitants. Ara, 40 anys més tard, el grup Excursions de Setembre, coordinador de la sortida, ha decidit posar punt i final de forma definitiva. Per cloure l'activitat, van consensuar que calia fer un comiat col·lectiu i festiu del grup per poder recordar conjuntament tot allò que havien dut a terme durant la llarg de 4 dècades. Per això, el diumenge passat es van aplegar més de 650 persones a Regencós. La celebració va consistir en una missa i un vermut popular, seguit d'un dinar al centre cívic que va comptar amb l'actuació de la cantant palafrugellenca Anna Ferrer.
I Palafrugell té en marxa el procés participatiu per decidir la data del carrusel Costa Brava. Es tracta d'un procediment telemàtic a través de la plataforma Decidim. Els últims dies s'han plantejat alguns dubtes i crítiques al voltant d'aquesta eina i la manera com s'ha fet la votació. Hem demanat a l'àrea de govern obert responsable de participació que ens respongui a aquestes inquietuds. El procés compleix amb la llei de consultes, Ferran?
En el debat de Ràdio Palafrugell de dimecres, alguns carrossaires van criticar que el procediment no segueix la llei 10/2014 de consultes populars. Des de Govern Obert expliquen que aquesta regulació no s'hi aplica perquè no s'està parlant d'una consulta, sinó d'un procés participatiu.
I quines garanties té la plataforma Decidim?
Govern Obert assegura que la plataforma de participació ciutadana Decidim és una eina basada en tecnologia lliure, segura i amb totes les garanties democràtiques desenvolupada per l'Ajuntament de Barcelona. I asseguren que, entre altres, l'utilitzen la Diputació de Girona, la Generalitat, l'Ajuntament de Nova York, l'Assemblea Nacional de França o l'Ajuntament de Helsinki. Tot plegat es pot consultar a la seva pàgina web.
I per què cal registrar-se i què passa si no tinc un correu electrònic?
La plataforma Decidim s'utilitza per a tots els processos participatius. Per tant, cal registrar-se, però només una vegada. Pel que fa al correu, Govern Obert explica que el fet de no tenir-ne no impossibilita el vot. Admeten, però, que el primer diumenge a Plaça Nova hi va haver un error tècnic que impedia participar si no es tenia. Ara ja s'ha resolt i, per tant, ja no fa falta.
I per què no hi ha urnes a la votació presencial?
Govern Obert explica que es va descartar perquè una persona podria haver votat doble, a la plataforma i a la urna. Asseguren que la plataforma Decidim impedeix veure qui ha votat, de manera que no es poden creuar les dades d'una votació telemàtica i una altra en urna.
i l'Ajuntament pot veure el que ha votat.
Segons Govern Obert, l'Ajuntament no sap qui ha votat i, per tant, tampoc sap qui ha votat cadascú. La plataforma només informarà del nombre total de votants i els vots emesos per les diferents opcions disponibles, que en aquest cas ha estat sí o no.
I el tall als accessos del carrer Ample, d'Aro i Creu Roquinyola des de l'Avinguda Espanya de Palafrugell es farà finalment aquest dijous i durarà com a mínim fins les vacances de Nadal. D'aquesta manera, la redistribució del trànsit a la zona no s'ha activat aquest dimarts tal com estava previst. El motiu és un endarreriment en l'asfaltat del tram de carretera per on hauran de passar els cotxes.
L'afectació principal és el tall de l'accés des de l'Avinguda d'Espanya als carrers Ample, d'Aro i Creu Roquinyola. És a dir, no s'hi podrà entrar com fins ara. Per arribar als habitatges de la zona o serveis com l'aparcament de l'estadi o els comerços i supermercats, caldrà fer una volta considerable. En lloc d'arribar a aquests punts, des de l'Avinguda d'Espanya, caldrà passar per la rotonda de la plaça d'Europa, accedir al passeig de migdia i des d'allà baixar pel carrer de la Rajola fins al carrer de Frederic Martí i Carreras, que és de doble circulació. També passen a ser dobles els carrers Ample, d'Aro i Creu Roquinyola. D'aquesta manera, segons el regidor de mobilitat, Xavier Rangel, es garanteix l'accés dels veïns als usuaris dels serveis i comerços i la càrrega descàrrega.
Tant el carrer Ample com el carrer d'Aros i el carrer Creu Roquinyola esdevindran de dos sentits. El sentit important de trànsit ara es desviarà cap a el que són plaça Pallac i plaça Europa i s'haurà d'entrar per passeig migdia i després poder fer l'entrada, l'accés en el carrer Ample i el carrer d'Aros, diguem-ne, amb el sentit nord-sud. I la sortida seria la lògica que té un sentit sud-nord cap al Frederic Martí Carreras i la sortida, diguem-ne, cap a la plaça Europa.
Per poder fer el doble sentit de circulació, s'eliminen places d'aparcament de la zona.
El que fa el carrer Ample, el que sí que hi haurà és l'eliminació d'un dels costats d'aparcament, que ja està senyalitzat, ja a dia d'avui ja està senyalitzat, i la possibilitat de poder fer el gir a tots els camions de certa de càrrega i descàrrega de certa mida, doncs que ho puguin fer-ho a la part final, diguem-ne, de lo que és el pàrquing del camp de futbol, que s'eliminarien també unes places d'aparcament i es permetria el gir perquè així poguessin tornar-se a incorporar i poguessin sortir.
Segons en Rangel, la previsió és que abans de les festes de Nadal la circulació es pugui restablir de manera provisional en alguns dels carrers.
I tornen les jornades de neteja de la costa de Palafrugell. L'àrea de Medi Ambient de Palafrugell organitza la jornada de voluntariat Netegem el Litoral a les platges del Port Pelegrí i de Llafranc. Serà aquest dissabte i es podrà fer en tres modalitats diferents, Ferran.
Les tres modalitats són a peu, en immersió o amb caiac. I un any més això serà possible gràcies a la col·laboració del Centre d'Immersió Poseidon Diving Costa Brava a la platja del Port Pelegrí. I en el cas de Llafranc, gràcies als centres d'immersió Triton Diving i Barracuda Diving i de l'empresa de caiacs Tourist Service. Enguany, per fer la neteja a peu o amb caiac, no cal fer inscripció prèvia i n'hi ha prou d'anar a les platges del Port Pelegrí de Llafranc el dissabte a partir de les 9 del matí i apropar-se als punts de coordinació. En el cas de la participació en immersió, cal contactar amb les empreses col·laboradores a cada platja. L'objectiu de la jornada va més enllà de la retirada de residus del litoral i també pretén conscienciar la ciutadania sobre la importància de conservar l'ecosistema marí i evitar l'abocament de residus al medi natural. L'any 2022 van participar a la jornada 354 voluntaris que van recollir 183 quilograms de residus de diferents materials. Fa anys que diferents entitats, centres d'immersió o de caiac i l'Ajuntament de Palafrugell impulsen jornades de neteja del litoral. A la platja de Llafranc s'ha dut a terme de manera ininterrompuda des de l'any 2004 i a Calella de Palafrugell les jornades s'han celebrat des de l'any 2013 a la platja del Port Pelegrí.
Moltes gràcies, Ferran. I ara, per amenitzar una mica el matí, escoltarem... Sorry Seems to Be the Hardest Word amb Elton John. Sorry Seems to Be the Hardest Word. Yeah. hem escoltat una mica de Sorry Seems to be the Hardest Word. Ara mateix canviem una mica el ritme per passar a fer l'entrevista que avui ens visita la presidenta de l'Associació de Comerciants de Comerciants Montgrí Comerç. I és que s'acaba l'estiu i els comerços i locals de l'Empordà acaben la temporada estival, que sembla haver recuperat les xifres prèvies a la pandèmia. Tot i això, ara cal treballar per afrontar la tardor i l'hivern a l'Empordà. Per parlar-nos de com ha anat aquesta temporada i les futures campanyes que s'impulsaran als comerços de Torroella de Montgrí, ens visita la presidenta de l'Associació de Comerciants Montgrí Comerç, la senyora Gutiérrez. Bon dia, senyora Gutiérrez.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vostè. La primera pregunta, com ha anat aquesta temporada d'estiu als comerços de Torroella de Montgrí? Han pogut fer balanç ja?
Sí, bueno, no del tot, perquè com que en aquest cas a Torroella de Montgrí treballem tot l'any, només l'estiu, encara que són dues temporades diferents, passat l'estiu sí que hem fet una mica de balanç de l'estiu i bueno, sí, tal com dèieu, tornem a xifres prepandèmiques, més o menys. Venim d'un any, de l'any passat, que va ser molt bo, molt per sobre del que esperàvem, i si comparem amb l'any passat no ha estat tan bo, però si comparem amb dates anteriors, abans de la pandèmia, sí que estem contents, podem fer un balanç positiu.
O sigui, han notat aquesta recuperació de xifres potser una mica prèvies a la pandèmia?
Sí. Podem, fins al juny una mica així més fluixet, però el juliol i agost realment s'ha notat que ha vingut gent de fora, i juliol ho hem fet molt semblant a l'any passat, i l'agost fins i tot una miqueta més.
Uh-huh. Ara, durant l'informatiu, estàvem parlant de que, per exemple, els preus de diversos productes, sobretot d'alimentació, també combustibles, han pujat degut, per exemple, a factors com la guerra d'Ucraïna. Clar, no sé si aquest efecte de pujada de preus s'ha pogut notar en els diversos comerciants de Torroella. Clar, quina és la reacció dels consumidors?
Sí, tant que afecta. Realment mirem de reduir els marges tot el que podem cada cop més, perquè tots els comerciants comprem més car que abans. És a dir, passa a tots els àmbits i la gent està una mica continguda, perquè realment es nota que no hi ha una alegria de despesa de com va ser una mica l'any passat.
Uh-huh. I llavors, tot i que no hi ha hagut cap canvi al capdavant de l'alcaldia de Torroella, creu que hi ha temes referits al comerç d'aquest municipi que potser han quedat per resoldre de l'últim mandat? No ho sé, per exemple, milloren els carrers, que podria afectar en el comerç, o altres aspectes que els comerciants de Torroella creuen que s'han de millorar?
Sí, hi ha temes pendents. Amb l'Associació de Comerciants anem treballant amb l'Ajuntament, i com que hi ha una continuïtat, seguim treballant amb les feines que ja teníem engegades. L'Ajuntament està en principi compromès a anar millorant l'aspecte del nucli comercial. Tenen la seva ruta i ens van posant al dia, i nosaltres en ells de les campanyes que fem. Ara estem fent una específica amb rasques i guanyes, després farem una campanya de busca d'intrus perquè els nens del poble i la gent vagi mirant aparadors, i tot això bueno, ens anem comunicant periòdicament i fluidament amb l'Ajuntament.
Uh-huh. I li anava a preguntar sobre les properes campanyes. Clar, ara m'estava parlant d'aquesta de Terrasca i Guanya dels diferents comerços. Com funciona? I quines campanyes podrem veure properament en els comerços de Torroella?
Sí, el Terrasca i Guanya, que l'hem engegat just ara, tenim repartits per tots els associats unes targetes per rascar. Hi ha com 450 premis de vals per gastar en botigues del poble, en serveis del poble, sempre dins dels associats a l'Associació de Comerciants. Es van donar les botigues amb les vendes que fan. Seguidament fem, que ja ho hem fet més anys i agrada, i ens va bé a tots que la gent corri pel poble de botiga en botiga, fem aquest búsqueda de l'intrus, que consisteix en posar un producte d'una botiga que no te correspon al teu aparador, i els nens de col·le han d'anar fent una llista de quin producte no correspon i de quina botiga podria ser. Després ja engeguem la campanya de Nadal, que sempre s'ha de mirar de començar aviat.
Aviat, sí. I volia comentar-li, clar, una de les problemàtiques que afecta diversos municipis del Baix Empordà és el tancament de comerços locals, i això va acompanyat també de la falta de relleu generacional. Volia preguntar-li, a Torroelles viu una situació similar? I si és així, com han d'actuar des de les associacions de comerciants per intentar frenar al final abandonament de locals, perquè no es pot continuar o perquè, bueno, per diverses circumstàncies?
Sí, sí, això és un fet, i quan va posar el tema de la venda online de les grans plataformes, però nosaltres fem venda online també, ens mirem d'adaptar tot. És veritat que el món comercial en pobles és molt complicat, i hi ha molta gent que no vol seguir, com es seguia abans a nivell generacional, es van tancant comerços, és veritat, i es veuen locals buits, però també és veritat que hi ha èpoques que hi ha un repunt de renovació de locals i de negocis. No fa gaire, han obert uns quants a Torroella. També van tancant, jo crec que es va seguint de moment un equilibri entre el que tanca i obre més o menys, però anirà cap a baix. Nosaltres, clar, demanem sempre a l'Ajuntament que faciliti tot el possible a nivell fiscal, a nivell de locals, a nivell de normatives, que s'obrin, que no faci por obrir, que no es posin traves a l'hora de si surt algun valent emprenedor que vol provar algun negoci, alguna cosa.
I estava comentant el tema del comerç online i també de que s'han adaptat els comerços de Torroella a aquestes circumstàncies. No sé com està funcionant aquesta plataforma i si està ben assentada en el que seria el nucli de Torroella.
Bueno, tenim una web online a l'associació, que de venda online, on els comerciants que volen s'hi poden afegir, posar el seu producte, fer venda online. Està costant molt, perquè també la feina del dia a dia i el que cada comerciant podés un sol i un empleat, realment veiem que costa molt que la gent li dediqui el temps que li ha de dedicar per engegar-ho bé, però les botigues que ho fan i li dediquen el temps estan venent i estan amb bé, i serveix també de parador online i de fer-nos més visibles a nivell digital. Es fan també molts de cursos, des de l'associació anem informant els socis dels cursos que fan la Cambra de Comerç, i fan molts a nivell de xarxes socials. Ara també estem engegant campanyes noves de xarxes socials per fer-nos més visibles, amb una imatge més modernitzada, que no tinguem aquesta imatge de botiga que no s'adapta a l'actualitat.
Al final és aquesta adaptació a l'actualitat el que pot funcionar. Moltíssimes gràcies per deixar-nos aquests 10 minutets i concedir-nos aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies, senyora Gutiérrez, i esperem que les properes campanyes de comerç vagin molt bé. Moltes gràcies.
Esperem. Gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu. Hola, Laia. Hola, Edu.
Què tal?
Ai, espera, us activo els micros? Els nervis.
Com ha anat aquest primer dia?
Bé, sí, no? Ha sortit.
Bé.
Perfecte, ja t'hem escoltat i, escolta, un èxit.
Coi, gràcies.
Sí, i tant, i tant. I estem aquí per tornar a parlar de menjar, a beure, i avui en aquest cas concret parlarem de menjar, bàsicament.
Sí, però jo abans vull dir una cosa, que un ocellet ens ha dit que avui és l'aniversari del senyor Martí Saguer.
Sí. Per molts anys. Moltes felicitats.
Gràcies.
Ja està, tornem al fil.
Veritat, això no ens ho podem descuidar. I ara doncs comencem a, Amb què comencem, Laia?
Què comencem? Aviam. Comencem parlant...
Tu que ets d'allà, aquella zona.
Sí, això em fa especial il·lusió, avui,
Parlarem
de Mas Buixó, perquè ara estem en temporada de recollida de pomes, i encara no havíem parlat de pomes nosaltres. I avui tenim aquí en Jordi Angelet, que és propietari de Mas Buixó, juntament amb la Josefina Grassot, que també és una part molt activa, i ells porten una petita explotació agrària especialitzada en el conreu de pomeres, i es troben a la plana de Torroella de Montgrí, entre Torroella i l'Estartit, no? Què tal,
correcte,
Jordi? Bon dia.
Correcte, bon dia a tothom.
Explica'ns una mica la història de Mas Buixó. Qui sou? Com vau començar?
Mas Buixó va començar amb el meu sogre, que feien de pagès, i varen canviar cultius que feien blat de moros i cultius d'aquest tipus amb la plantació de pomeres. I varen començar, eren els anys aproximadament 80, més o menys, varen començar a plantar pomeres, varen entrar a formar part de la cooperativa Girona Fruits, i arrel d'això doncs varen iniciar l'explotació de pomeres amb les diferents varietats que anaven aconsellant els moments.
Molt bé, perquè ara mateix, a part de lo que és l'explotació de pomeres que veneu a Girona Fruits, també teniu una botiga físicament al carrer d'Ullà de Torroella, i que sí, i també feu uns mercats, no?
Correcte. Nosaltres tenim l'explotació de pomeres, llavors teníem també pomeres, i a més teníem presseguers. I el tema del presseguer se'n va anar una mica a Norris, en aquesta zona del Baix Empordà, i ens vam decidir per diversificar. A mi m'agrada dir-ho, un parell de potes. Només una pota no, em sembla que és una mica arriscat. I vam obrir la via dels mercats. Vam començar a fer mercats, fèiem diversos mercats els setmanals de diverses localitats. Ara en fèiem 5, ara ens hem quedat amb 3, i bueno, llavors va sortir l'oportunitat d'agafar una botiga emblemàtica de Torroella. I mira, vam parlar amb el propietari, ens vam entendre, i ara doncs, tenim la botiga, els mercats i l'explotació de pomeres, i fem seguir les dues potes, que a mi m'agrada dir-ho.
Molt bé, perquè en aquesta botiga del carrer d'Ullà no només hi trobem pomes, sinó que teniu molts altres productes, fruita, verdura, de tot de proximitat, oi?
Aquesta
que sí?
És una botiga de fruita i verdura, com bé dius. Hi ha verdura de tota classe, verdura de hortalisses, hi ha unes petites coses per acompanyar, olis, alguna conserva, coses d'aquestes, però bueno, bàsicament el que més d'allò és la fruita i la verdura. La verdura, quan és l'època, intentem de portar, tenim diversos col·laboradors que ens porten verdura i nosaltres els hi comprem i fem aquesta mica de... ens ajudem entre tots, per dir-ho d'una manera.
I
quan no és hores la portem d'allà on la trobem.
Fantàstic. I els mercats? Quins mercats feu? O quins us podem trobar?
Els mercats, mira, el dijous anem a Granollers, que Granollers és els meus orígens són a Granollers, i és una ciutat que hi tinc molt... que treballem molt, m'agrada molt anar-hi, i tinc molta tirada. Llavors és el dijous, el dematí, i també hi estem a la tarda, dijous tot el dia, a la plaça de Perpinyà, plaça dels Porcs, que diuen a Granollers. I llavors el dissabte pugem a Ripoll. A Ripoll tenim unes parades que porta la Fina, la meva dona i jo. També és un puesto molt entranyable.
T'agrada aquest,
Ens agrada molt parlar de Ripoll. La veritat és que sí.
La gent de muntanya és diferent que la d'aquí?
Jo no dic que sigui diferent, però jo què sé. No
com
sé
com ho dius? Com ho dius, això? Com
ens ho vas comentar l'altre dia dilluns i ens va agradar.
No me'n recordo quina paraula us vaig fer anar, però...
Va dir, la gent de muntanya són puto autèntics.
No, és que...
Jo crec que té raó, eh?
És veritat. No vol dir que els que no siguin de muntanya no siguin autèntics, collot. Però, bueno, tu cadascú és com és.
I
aquella zona, són així. I el diumenge anem a Sant Feliu de Guíxols, també aquí a la vora.
Molt bé.
No has visitat mai,
són els
Maria?
Que fem.
Segurament sí, eh? El que passa que jo m'entra per la vista, sobretot la fruita,
hey.
Quan has d'anar a buscar fruita, allò que veus unes bones pomes, jo vaig cap allà.
I també hi fa molt l'ambient, no?
Que sí?
I ell ens va
l'ambient dir... L'ambient és molt, molt
dilluns,
important.
Dilluns, quan el vam anar a veure, ens va dir, diu, l'ambient l'has de crear tu a la teva parada.
Sí, claríssim, això.
Sí. On esteu de Sant Feliu?
A Sant Feliu esteu a la plaça... a la plaça de l'Ajuntament.
Ah, molt bé.
Sí.
Doncs nosaltres hi hem d'anar encara aquestes parades. El que sí que hi hem anat és a la botiga que tenen a Torroella, que per cert és molt maca.
Sí, sí.
I bé, està farcida de fruita, verdura, jo em vaig emportar algunes coses, i les figues, sí, sí, fantàstic, sí. Els préssecs també, els pomes també.
I la porta en Jordi, el teu fill, no?
La botiga ja tenim, la porta el meu fill, en Jordi, i la Dolors. I
va bé.
És un bon equip.
I tant.
És un bon equip, sí, sí, estem contents.
I vas dir
i llavors també tenim un noi que és el que ens ajuda. Exacte. Una mica per tot, que és en Pate, que està al mercat, està amb mi a la botiga, va una mica
de funcionar
allà on convé. Però també ens ajuda molt, eh? Tenim un bon equip, tinc un bon equip de treballadors.
Em va agradar aquella una dita aquella que és... m'agrada tenir els ous repartits a més de...
Sí, és el que jo dic,
perquè si no...
De les potes.
Les potes.
No m'agrada estar... M'assembla que per mi, pel meu manera de veure, no vull dir que l'altre actuar d'altres maneres no sigui correcte, però a mi l'experiència m'ha portat cap aquí. És experiència personal.
I perquè els oients se'n facin una idea, quantes hectàrees de poma teniu, quines varietats cultiveu?
Nosaltres som una explotació petita de pomes. Tenim unes d'entre 12 i 15 hectàrees de pomeres. Però ja et dic, és una explotació petita, perquè no podem portar-ho tot. I vull dir, amb aquestes producció, intentant tenir les varietats que toquen tenir en cada moment, doncs anem tirant endavant per aquí. Les varietats que tenim són les que bàsicament ens recomanen els serveis comercials i tècnics de la cooperativa Girona Fruits, que comences a collir gala, amb les diferents varietats que hi ha de gala, intentant tenir les més bones, les més modernes. Llavors comencem amb la Golden, que tenim la Golden amb rosetting i la Golden neta,
que és aquella més dolça.
Bueno, una té la cara bruta, que diuen les àvies, que té com una crosta, que és una cosa natural que fa la poma, i l'altra és l'altra, la llisa, que la que no té, que és verda groga, d'allò, ben neta. Llavors nosaltres continuem amb la Fuji. La Fuji és una poma bastant estrella que agrada molt a la gent, és una bona poma, complicadíssima de fer.
És la senyoreta de les pomes,
la senyoreta de les pomes, perquè a vegades la fotries per la finestra, perquè és
delicada,
és molt delicada, i bueno, però bueno, és un repte fer el pom, fer Fuji és un repte, perquè et pot passar qualsevol cosa. Llavors tenim la Granny Smith, que és una poma verda, que és la poma de les fotos, de totes les...
Aquella perfecta, ben verda.
Ben verda, que surt amb la colònia, que surt a les anuncis, que surt a tot arreu.
Fins i tot amb les ginebres.
I a la ginebra, exacte. Però bueno, també agrada a la gent, i bueno, també d'allò.
Aquesta és l'àcida, eh?
Aquesta és aquella àcida, verda i d'allò. I llavors n'hem plantat una altra, que és el que ens han recomanat els tècnics de Girona Fruit, que està feta aquí pels de Fruit Futur, una gent que, bueno, que es dediquen a buscar varietats noves, que es diu Tuti, i és una varietat que pot ser que funcioni molt bé, perquè és una poma molt i molt bona.
Aquesta vas dir que era més resistent al clima, no?
Bueno, està feta per aquesta zona, i no, poder no tindre els problemes que pot tenir d'altres, que d'això en tindrà d'altres de problemes, perquè no és pas fàcil tampoc, vull dir, produir pomes és bastant complicat.
Ja veieu que ens han dit sí, és de varietats de pomes, però n'hi ha moltes més.
N'hi ha moltíssimes de varietats.
Centenars, eh?
Jo he parlat les que tenim nosaltres.
Exacte.
Però
vull dir...
n'hi ha per avorrir.
Exacte, per avorrir, ben bé. La collita és totalment manual, tot manual, ara per ara, rec a goteig i mecanitzat, i feu servir l'aigua justa que necessita la planta.
Bueno,
no?
Aquest any ha sigut un any complicat amb el tema de l'aigua. Hem tingut sort de que al seu moment es van fer uns regadius que ens permetien regar amb gota a gota, i això s'ha pogut estalviar molta aigua, i bueno, poder ha sigut una de les causes de que hem pogut regar aquest any, perquè si haguéssim tingut regadius antiquats i fora de que no es poguessin controlar, probablement no hauríem pogut regar les pomeres com els hem regat amb aquesta, amb precisió, i bueno, estalviant el màxim d'aigua.
Sí, sí. I perquè ens en fem una idea, quant temps triga una pomera jove a produir pomes? O sigui, quina, i a més, quina vida productiva pot tenir, no? Aquesta, bueno, aquesta pomera.
Això, mira, la plantes aquest any, hi ha gent que l'any que ve ja hi deixa alguna poma. Depèn de la crescuda que et faci el primer any. Si el primer any et creix bé i tira fort, l'any, el segon any hi pots deixar alguna poma. Coses molt poques, però bueno, n'hi pots deixar alguna. A partir del tercer any. El tercer any. I el que dura la varietat? Doncs mira, si la varietat és bona i portes una bona, un bon maneig de l'arbre, pot durar, hi ha plantacions que tenen 20-25 anys. I més. Però si la varietat no l'ensopegues i el camp se't comença a tenir alts i baixos i no funciona, això amb 12, amb 15 anys, per voltants de 15 anys, si convé, s'arrenca i se n'hi posa, se'n busca un altre.
I aquest any com està anant la collita?
Aquest any la collita està anant bé, el clima s'està comportant bastant bé fins avui. Teníem por del que la gala no agafés color, però al final, amb aquelles plogudes que van fer, que no sé d'on van sortir, doncs va agafar color, van haver canvis de temperatura, i la gala va sortir bé. Pocs quilos, menys quilos, però qualitat òptima i color molt maco. I les Golden hem començat ara, i de moment estan sortint bé, correctes, molt correctes.
Ahir vau començar, no?
Ahir nosaltres vam començar, amb la Golden, amb Rosetting. Però hi ha companys que ja han començat, que van començar una mica la setmana passada, o així. Ja s'està començant a tope.
I aquesta zona de l'Empordà, diguéssim, que seria bona.
Perdona?
És bona. La zona de l'Empordà és bona, sí, per aquest microclima que ens vas comentar, per, bueno, les pomeres.
Perquè clar, la zona del Baix Ter és molt coneguda, és terra de pomes.
Home,
és
ja, Tarruella...
El Baix Ter és terra de pomes, i tant. Bueno, hi ha... les terres són bones, són terres que han vingut moltes parts de sedimentacions de riu, vol dir que són terres fèrtils, i bueno, estem arran de mar, que també ens dona uns canvis de temperatura i unes que ens ajuden, i bueno, és una bona zona per d'això, per produir pomes. Lleida és una bona zona per produir préssecs, terra, temperatures constant, no hi ha canvis de temperatura. Aquí a Girona tenim unes altres condicions.
I com a curiositats, ens vas comentar que a cada camp, on hi ha plantada majoritàriament una única varietat, també hi ha plantades de manera intercalada, aleatòria, algunes pomeres d'alguna altra varietat per fomentar la polinització.
Sí, perquè si no
quedaríem... Interessant.
No, i a cada camp hi hem de plantar un tant per cent d'una varietat d'una altra varietat de poma. Perquè, exacte, si no, les pomeres no quedarien ben polinitzades, i hi ha d'haver un canvi de varietat, si no, no funcionaria. I és un tant per cent, ara ho recordo, penso que és un 2%, o així, poca cosa.
Però... També, no sé si te'n recordes, vam mirar, no sé si vosaltres dos, Martí i Maria, es penseu que poder la pomera és una sola peça, no? Poder? O no ho sé? Jo m'ho pensava, si més no, però després, parlant amb en Jordi, es veu que hi ha un empelt, que és una arrel.
Bueno, hi ha l'arrel, que és l'arrel, és el que et dona la força, i llavors a sobre, hi poses la varietat.
Exacte.
I empaltes la varietat, que és el que et surt.
Com el cep, que té l'arrel resistent i després es fa l'empelt de la...
Sí, que unes varietats necessiten uns peus més valents, altres uns peus més flacs, i això ho anem fent gestionant a la carta, per dir-ho de manera.
Molt bé, molt bé. Què us sembla, això?
Jo m'he quedat una mica sorpresa, la veritat.
Tot un món, eh?
Una feinada, la poma.
Jo no ho sabia, i m'encanten les pomes, però no...
És complicat, és una cosa complicada, no és pas fàcil, la veritat. No.
Sí, sí, hi ha una dita en anglès que diu "An apple a day keeps the doctor away", que en català vindria a ser una cosa, sí, tipo "una poma al dia, el metge t'estalvia".
Sí, sí, sí.
Això no vol dir que deixis de deixar anar al metge, però... Ve a dir que és una fruita molt saludable.
És una fruita molt saludable i la pots menjar tot l'any. És una fruita de temporada.
Exacte.
Vull dir, et permet poder-ne gaudir tot l'any.
Sí, sí, diu, és intoxicant, i es veu que hi ha diversos estudis que han demostrat que pot ajudar a prevenir malalties cardiovasculars i també ajuda a regular el trànsit intestinal. O sigui,
sí, sí.
Per tant, mengem pomes, però sobretot, mengem pomes del costat de casa, de proximitat.
Això és importantíssim.
I de petits productors com els de Mas Baixó.
Això és importantíssim. Tenim poma molt bona, no hem de menjar pomes de França, d'Itàlia, o de vés a saber on venen, que moltes no sabem ni què porten, ni com els fan, ni sabem res.
Exacte.
De res. Aquestes d'aquí estan supercontrolades, supercontrolades. que és molt important això. Tenim unes cooperatives que amb aquest tema treballen molt bé.
Genial, doncs tu volies afegir alguna coseta, eh?
Sí, jo sempre, clar, com podem menjar-nos les pomes? Rentar-la i després quatre queixalades, evidentment això ho sabem fer, però jo us vaig a donar unes quantes idees per poder fer pomes. Per exemple, receptes amb poma, amanida de cogombra, poma i alvocat, amb la Granny Smith.
Beníssim.
Per exemple, una altra, ànec rostit amb pomes, amb les reinetes.
Sí.
Aquelles més petitetes. Pomes rostides farcides de nous i panses amb l'Starking o la Red Delicious. Brunyols de poma arrebossats amb les Golden. La poma al forn, que no sé quina seria la millor.
La Golden, a mi la personalment Golden. La Golden.
Poma al forn.
Golden gros i ben groga.
Llavors, una mica més així sofisticat, agafem una torrada amb tomàtec sec, una anxova, oli, i per donar-li un toc fresc, una mica d'encenalls de poma verda. Això també pot anar bé, no, això?
Aquest suposo que sí. Aquest poc l'he provat, no l'he pas provat. Aquest.
I després, si féssim tots aquests plats, hauríem de fer sí o sí un gin tònic per fer baixar amb la Nut Green Apple i un tall de...
Exacte.
De Smith, també, perquè li va molt bé.
Molt bé. Molt doncs bé. Res, ens queden un parell de minutets. Gràcies, Jordi, per acompanyar-nos aquí avui.
I per rebre's el dilluns a casa vostra.
Si ens voleu trobar, estem a Tarruella i, mira, els mercats de...
Ripoll,
Sant Pleu i Granollers.
Molt bé.
Però sobretot Tarruella.
Això, fantàstic. Doncs res, nosaltres volem comentar alguna activitat que us volem suggerir per aquest cap de setmana, ben ràpid. Hi ha la Fira del Vi Costa Brava aquí a Palafrugell aquest cap de setmana, 15, 16 i 17 de setembre, a la plaça de Can Màrio. Bueno, hi trobareu un munt de cellers, activitats, tallers, tot per conèixer els productes del nostre territori. I res, animem a consultar la web amb tota la programació, que val molt la pena.
Hi ha moltíssimes coses. També el dia 16 de setembre, una selecció de tapes més tas de vins catalans a càrrec de la Laura Serrano a Vilaú, aquí a l'Alt Empordà, en un centre cívic bar-restaurant que es diu La U de Vilaú. I què més tenim?
I per acabar, aquest diumenge, si us agrada molt el formatge, podeu anar a la Fira del Formatge de Lledó, que torna a acollir doncs, els millors formatges artesans de catalans, i també hi trobareu artesans que fan altres productes alimentaris, i res, també us convidem a anar-hi si us ve de gust i us agrada molt el formatge.
I ja per acabar, l'última secció de totes, que tenim aquí un Mosun Glob, grans vins a petits preus, els presentem del celler Pere Guardiola, de Can Many, Anel d'Empordà. En aquest cas és un monovarietal de garnatxa blanca, un vi jove, on hi predomina el caràcter fruitat, notes florals i un sutil toc de fruits tropicals i cítrics. El recomanem amb amanides, arrossos, cans blanques o poder per fer una copa. Al voltant d'uns 9 euros a l'Espai del Vi, a la Bisbal d'Empordà.
Doncs, ja Laia i Edu, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu, ens veiem dimecres que ve.
Fins dimecres.
Adéu.
Dimecres que ens deixarà un cel amb molts intervals de núvols, variable com el dia dimarts, al Baix Empordà. Durant les primeres hores del dia, les nuvolades seran més inofensives i a mesura que passi el dia seran convectives, podent afectar a zones interiors de la comarca. El vent de tramuntana també prendrà cert protagonisme a la zona més nord de la nostra geografia empordanesa. Les temperatures pujaran una mica respecte ahir. Quedarà el termòmetre entre els 18-20 graus mínims i els quasi 30 màxims. Seguirem la setmana amb la mateixa dinàmica i amb cels que combinaran el sol i els núvols.
Doncs moltes gràcies per escoltar-nos i ens tornem a veure demà. Adéu, adéu!